de la nostra ciutat d'aquest mandat 2023-2027, un ple que arriba tot coincidint amb el primer any d'aquest mandat. Temps més que suficient per fer un resum i donar compte a la ciutadania de com estàvem i com estem en un exercici de transparència i també de compartir quin és el futur que el virem. Probablement tindrem visions molt diferents de l'estat de la ciutat amb els diferents grups representats en aquest consistori, però jo em referiré a dades objectives i a fets. Aquesta ciutat, malgrat la situació econòmica en la que ens vam trobar, ara està millor que fa un any perquè està més ben gestionada. Mentre jo sigui alcalde de Sant Cugat, aquest govern no augmentarà la pressió fiscal a la ciutadania. Farem més amb menys. Al final d'aquest mandat veuran que això realment és possible. Estem governant amb responsabilitat, prenent decisions complicades però necessàries per sanejar aquest Ajuntament el més aviat possible amb l'objectiu de revertir el dèficit en aquest 2024 per recuperar la capacitat inversora en els anys següents. Vam aprovar el pressupost municipal pel 24 en temps i forma, situació que no es donava des de l'any 2018 en aquest Ajuntament. Uns comptes amb importants ajustos pressupostaris que, malgrat tot, blinden el suport a les polítiques socials, educatives i el teixit associatiu. I en aquest aspecte vull destacar la importància de les associacions i entitats i la seva gent implicada, resilient i lluitadora que treballa de forma voluntària per fer d'aquesta ciutat un lloc millor dia a dia. És gràcies a tots ells que, malgrat la situació econòmica que patim, la ciutat continua dinàmica i viva. Tenim una ciutat pràcticament acabada i amb 100.000 habitants, 100.000 raons per tenir cura de Sant Cugat. Una ciutat que avui podria tenir 230.000 habitants, un sostre al que no arribarem mai gràcies al model de ciutat que es va implantar l'any 1987 i que cal preservar i millorar. Un model d'èxit. Una ciutat que acabarà de créixer si abans hem resolt els problemes que tenim en serveis públics, equipament, seguretat, mobilitat, habitatge assequible o manteniment de l'espai urbà. I en tot plegat fa un any que hi treballem, un any escoltant a la ciutadania, els diferents sectors i prenent decisions. Resolem, doncs, les deficiències que tenim abans de res. Pensem i planifiquem el futur, el darrer creixement sí, però primer resolem el present. Un futur que també passa per Valldoreix. Mantenim una relació fluida i cordial amb el president i l'equip de govern de l'MD de Valldoreix amb reunions periòdiques per tal de trobar les millors solucions als temes que compartim i que afecten a la ciutadania, tant valldoreixenca com santcugatenca. Escoltar és fonamental. Jo mateix m'he posat al servei de la ciutadania i més enllà de participar en els plens i en tots els consells de barri, he rebut prop de 300 ciutadans per escoltar els seus neguits i propostes per millorar la ciutat. I també ho he fet als barris. He recollit prop de 600 peticions. Totes es responen. Som un govern que escoltem a la ciutadania abans de decidir i ho continuarem fent perquè tots volem un Sant Cugat millor. Sant Cugat estarà millor si l'Ajuntament està més ben gestionat. En l'àmbit de la gestió municipal hem recuperat la figura del gerent. Des del primer dia hem escoltat els treballadors d'aquest consistori i hem resolt demandes pendents. Hem dotat de personal el servei de personal i organització per millorar la gestió. Fins ara portem 61% dels treballadors estabilitzats i la resta hauran acabat aquest procés abans d'acabar aquest any. Hem fet efectiva la paga d'objectius de l'any 2023 i estem treballant a implementar un nou sistema de productivitat per objectius. Hem creat el Consell de Direcció de l'Ajuntament i hem proposat incorporar-hi un representant dels treballadors, cosa que mai s'havia fet en aquest Ajuntament. Hi ha molta feina per fer, en som conscients i ho estem fent amb diàleg. M'he reunit en dues ocasions amb els treballadors i treballadores de l'Ajuntament i ho faré per tercera vegada abans d'acabar aquest any. I vull posar en valor la professionalitat dels treballadors i treballadores d'aquesta casa, el seu rigor, talent i vocació de servei. Són elles i ells qui impulsen les polítiques del govern i els vull agrair la seva dedicació i encoratjar a seguir treballant per la nostra ciutat i la seva gent com fins ara. La ciutadania vol que siguem àgils, que reduïm els processos, que siguem propers, accessibles i empàtics. Per posar un exemple, des del primer moment hem abordat temes en els que teníem un bloqueig, un retard important que perjudicaven la ciutadania, els comerços i les empreses. Parlo de les llicències d'obres majors i menors. Avui puc dir que ja hem fet net del TAP que teníem i s'ha aconseguit una reducció dràstica del temps per efectuar tots els informes sectorials previs. De 24 mesos a 3 mesos. Hem passat en un any de 461 dies a 70, des de la data de sol·licitud de llicència fins a l'emissió de l'informe tècnic, i estem treballant per reduir-ho als 60 dies que marca la llei. Agilitar aquests processos a través d'una monitorització era un dels compromisos prioritaris que teníem per donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Procés i monitorització que també aplicarem a altres àmbits de gestió d'aquest Ajuntament. Un dels temes que més preocupa la ciutadania és la neteja. Com saben, hem licitat el concurs públic per adjudicar la neteja i recollida de brossa del nostre municipi, el concurs més complex i de més pressupost d'aquest Ajuntament. El primer trimestre de l'any 2025 començarem a tenir els nous vehicles i nous contenidors necessaris per tenir un Sant Cugat net i ben cuidat. I no oblidem la seguretat. Sant Cugat és una ciutat segura, però la ciutadania té dret a sentir que els seus drets i llibertats estan protegits. L'objectiu és tenir una plantilla que passi dels 74 agents de la policia local al centenar quan acabi aquest mandat. També hem incorporat 8 agents de civisme nous, perquè el respecte i la convivència són claus i és una feina de cada dia. Un aspecte en el que probablement estarem tots d'acord és en que necessitem un espai públic cuidat, net, endreçat i ben mantingut. Si abans els parlava de la neteja, ara els vull parlar dels nostres carrers. Els carrers i les places són espais de trobada i escenaris de la nostra convivència quotidiana, l'espai públic urbà. I això passa per actuar sobre l'estat de les voreres. Per això, aquest any, després de l'estiu, presentarem el Pla de Voreres 2025-2032, amb una planificació concreta de barris i carrers, una planificació pública i acurada i el pressupost necessari per tenir unes voreres en condicions òptimes. Sant Cugat s'enorgulleix de ser una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i en el seu treball per tenir cura del medi ambient. A data d'avui, amb els episodis de sequera que hem patit, no podem obviar un recurs vital per l'excel·lència com és l'aigua. Cada gota compta. Per això, en relació amb la xarxa d'abastament d'aigua, recentment s'ha proposat un pla d'inversió per millorar la xarxa que, per llei, ha de gestionar l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquestes obres ens ajudaran a modernitzar més la nostra xarxa, eliminant fuites i millorant-la l'eficiència. Així mateix, hem habilitat 21 refugis climàtics per reduir-ne l'efecte de les altes temperatures, 13 d'interiors i 8 d'exteriors. Un dels temes que impacten a la ciutadania diàriament, habitualment de manera negativa, i sobre el qual hem d'actuar amb una mirada integral i enfocada a resoldre les necessitats actuals i futures, és la mobilitat. És un tema sobre el que cal avançar i adaptar-nos a la realitat canviant de la ciutat. Per això estem treballant en un pla de mobilitat de Sant Cugat que passa per prioritzar el vianant i els mitjans de transport no contaminants i així seguir avançant cap a una mobilitat sostenible en tots els sentits. Així mateix, com saben, estem treballant per tenir el transport públic, els autobusos i les seves parades i freqüències que Sant Cugat necessita sense el cost que els darrers anys ha representat per la butxaca de la ciutadania. Estem a les portes de tancar un acord amb l'àrea metropolitana de Barcelona responsable directa d'aquest servei i aviat presentarem els resultats que no tenen altre objectiu que tenir uns busos nous i un servei òptim pel conjunt de la nostra ciutadania, que millori el servei i que ens ajudi a reduir l'ús del vehicle privat al centre de Sant Cugat. L'Ajuntament, en aquest sentit, manté les bonificacions del 50% en els títols multiviatge dels autobusos urbans. Estem segurs que aquests projectes, amb dos inclosos, revertiran en una millora de la qualitat de vida dels santcugatencs i santcugatenques. Un dels pilars de la nostra ciutat és la pràctica esportiva i la gran quantitat de clubs que tenim. Això, que és un orgull i una gran satisfacció per nosaltres, també és una gran responsabilitat. Cal que el manteniment de les instal·lacions municipals estigui al dia i també ens calen de noves. Deixin-me esmentar només alguns dels projectes que estan en marxa. La licitació del pavelló esportiu de la gimnàstica rítmica està en marxa. Un cop construït, s'alliberaran hores d'entrenament i partits d'altres pavellons que beneficiaran els joves esportistes d'altres disciplines i clubs. També al ple de març vam aprovar la modificació urbanística per construir el nou pavelló de la Guinardera, un dels grans projectes esportius d'aquest mandat que potenciarà la Guinardera com a nova centralitat esportiva de Sant Cugat. Pel que fa al complex aquàtic de Mirassol, preveiem la finalització de l'execució de la primera fase a final d'aquest any 24. Ja tenim redactat el projecte dels vestidors del PAP 2. Per tant, ara encarregarem a l'MB, a l'àrea metropolitana, l'execució de les obres donant resposta a una demanda històrica dels clubs de la nostra ciutat. Els equipaments esportius no són però les úniques necessitats de la ciutat. En tenim d'altres que hi estem treballant des de fa temps i avancen, com la passera provisional per substituir el pont de Can Vernet durant la seva rehabilitació, que està en fase de licitació i les obres podrien començar just passat l'estiu. La passera que creua l'hospital o que creuarà l'hospital i connectarà de manera segura Volpelleres amb Can Sant Joan, un tema històric complex, competència de diverses administracions i treballat amb l'àrea metropolitana de Barcelona, que ja ha licitat l'obra i està pendent d'adjudicar. Si tot va bé, a finals del 26 serà una realitat. Els ajuntaments de Sant Cugat, Rubí i Castellbisbal, amb la Generalitat de Catalunya, ens van posar d'acord per fer un hospital de dia al costat de casa, lluny de Terrassa. El centre d'alta resolució Vicente Ferrer comprendrà diversos serveis com atenció urgent, cirurgia major i menor, hospitalització de dia, proves complementàries, hemodiàlisi o diagnòstic per la imatge, entre molt els altres serveis mèdics. El mes de juliol aprovarem el concurs públic per adjudicar la construcció de la segona residència pública de la gent gran de Sant Cugat. És un equipament molt necessari, ja que gairebé un 15% de la nostra població és major de 65 anys. No oblidem que la primera i única residència de la gent gran de Sant Cugat data de l'any 92. En aquest mandat iniciarem les obres de la segona. S'ha presentat la licitació pel nou local de malalties neurològiques. L'adequació escenotècnica del Teatre de la Unió finalitzarà a finals d'aquest 24, si no abans. Volem que el 25 la sala ja pugui acollir una programació estable d'arts escèniques. Fa només uns dies, govern i oposició van fer-ne una visita conjunta. Pel que fa a la nova biblioteca Gabriel Ferreter, que multiplicarà per 5 l'espai actual, ja hem aprovat el projecte i cal trobar el finançament per fer-ne realitat en els pròxims anys. Serà més que una biblioteca, serà un centre del coneixement i de la innovació de Sant Cugat que permetrà alliberar espais com la Casa de Cultura i de l'actual biblioteca Gabriel Ferreter. I més enllà dels equipaments, hem recuperat els Premis Sant Cugat de l'any, que representen una reafirmació de l'esperit santcugatenc i clara voluntat de seguir cohesionant socialment la nostra ciutat. Hem creat la taula pel català, integrada inicialment per una quinzena d'entitats amb l'objectiu d'incrementar l'ús social principalment entre el jovent de la nostra llengua. Un dels eixos sobre el que pivota la nostra cohesió i benestar social és, sens dubte, l'habitatge, un tema que preocupa la ciutadania i ocupa el govern municipal, així com els tècnics de l'Ajuntament. Estem preparant el pla d'habitatge, que molt aviat es presentarà, i estem estudiant la possibilitat de reconvertir el projecte de Rebull Centre en habitatge assequible, amb una alçada que segueixi i respecti el model Sant Cugat, perquè els barris vertebren i cohesionen la ciutat i cada actuació que fem ha de contribuir a enriquir el nostre model i a garantir una convivència òptima. També estem treballant un projecte extraordinari i jo diria històric per donar la màxima sortida possible a l'habitatge dels joves de la nostra ciutat, un projecte que presentarem properament. En l'àmbit dels drets socials, l'Ajuntament i Ferrocarrils han prorrogat l'acord perquè els pensionistes es puguin desplaçar a la Mútua de Terrassa a preu reduït, evitant-los un sobrecost en el preu del bitllet. L'Ajuntament, doncs, assumeix la diferència de cost de cada bitllet. Pensionista Sant Cugat, Mútua que s'adquireix. Seguim lluitant pels drets de les persones i per erradicar les violències masclistes. Sota el lema Tolerància Zero, Sant Cugat organitza diferents activitats per commemorar el Dia Internacional contra la Violència envers les Dones i despleguem aquelles accions que contribueixen a la detecció i prevenció de conductes que vulnerin aquests drets. D'aquestes accions en podran veure moltes en el marc de la Festa Major que comença d'aquí a pocs dies. Així mateix, Sant Cugat participa en el programa europeu Cris Cross per la prevenció de la violència masclista i LGTBI-fòbia vinculades a la violència sexual i al consum de substàncies en espai d'oci nocturn. També hem d'acompanyar i donar suport a la gent gran amb les polítiques que garanteixen un envelliment actiu i saludable. Hem iniciat converses amb les oficines de farmàcia de la nostra ciutat per implementar el programa Radar i també hem implementat la prescripció social al CAP de Valldoreix en una prova pilot com a pas previ per fer-ho extensiu a la resta del municipi. En l'àmbit dels serveis socials seguim treballant en l'atenció social, la cobertura de necessitats bàsiques, àmbit en el que hem comprovat que hi ha una disminució en els ajuts per l'alimentació a causa d'una certa estabilitat després de l'impacte de la pandèmia. Hem passat de 1.561 l'any 2022 a 1.059 l'any 2023. Caldrà veure aquest any si la tendència es consolida. En l'àmbit de l'exclusió residencial, veiem que les necessitats habitacionals han disminuït lleugerament i també constatem un important descens de persones beneficiàries d'allotjament temporal d'urgència, mentre que hem duplicat el nombre de pisos adjudicats de fons social. Pel que fa a l'atenció en relació amb la pobresa energètica, s'han atès durant l'any 23 579 persones per evitar talls de subministrament davant dels 203 de l'any anterior, tot i que han disminuït el nombre d'ajuts per aquest concepte. En l'atenció i protecció a la infància i l'adolescència constatem una tendència a la continuïtat pel que fa al nombre d'ajuts i pel que fa als serveis de proximitat i atenció a la dependència han augmentat significativament el nombre d'hores, el nombre de persones ateses amb el servei de teleassistència i d'atenció a la dependència. Volem un SanCuat inclusiu en tots els sentits on es garanteixin els drets de les persones i les seves famílies. Vam nomenar un comissionat per les persones amb discapacitat amb el que avancem en passa ferma per cobrir les necessitats del col·lectiu, oferint una atenció integral, millorant els serveis i atenció amb la independència de l'administració de la que depenguin, garantint una millor qualitat de vida. Treballem amb les entitats del sector i amb les persones amb discapacitat conjuntament perquè necessitem saber de primera mà quines són les necessitats que cal treballar. Vam recuperar la taula d'accessibilitat i avancem en el projecte d'aconseguir una escola d'educació especial a la nostra ciutat. Els nostres infants també han estat una prioritat en aquest primer any de mandat. Seguim treballant per fer realitat la mirada. Des del primer dia tenim un diàleg constant amb la comunitat educativa per avançar i no defallirem fins a tenir la millor escola possible i treballant també per tenir la millor provisionalitat possible de la mirada. Estem executant el pla de confort climàtic a les escoles bressol i escoles públiques i hem requerit al Departament d'Educació de la Generalitat la climatització de les escoles de primària que són competència seva. I també hem engegat un procés participatiu per definir camins escolars segurs, un dels projectes dels pressupostos participatius de l'any 2020-21. I finalment no vull deixar de parlar-vos d'emprenedoria i promoció econòmica. En l'àmbit d'empresa volem ser competitius com a administració en els tràmits, les llicències, l'atenció a l'empresa, l'aterratge i la promoció econòmica. Volem estar al costat del nostre sector empresarial i ajudar-lo a créixer i a la seva internacionalització, obrint també oportunitats pels sancuatencs i sancuatenques. En aquest sentit, doncs, hem aprovat el sistema d'emprenedoria i innovació de Sant Cuat, que és un pla estratègic pel foment de l'emprenedoria amb el focus posat a la innovació i a la internacionalització. Volem que Sant Cuat sigui reconeguda com a ciutat de la innovació. Algunes eines que proposa aquest pla ja les hem fet en aquest any de mandat, com per exemple l'Aliança per la Innovació de l'Ecosistema, que el presentarem el 18 de setembre, espai col·laboratiu de ciutat, teixit econòmic, acadèmic, institucions, amb les que hem d'ajudar per la promoció econòmica i internacionalització. L'Interreg, fons europees ja sol·licitats per ajudar a portar endavant tot això, teixint col·laboració amb espais líders de la Unió Europea en la innovació. I mapa d'oportunitats de fons europeus, eina que ja tenim i que ens permet ja programar accions futures en aquest àmbit. I també tenim en marxa el projecte d'expansió de la xarxa de càrrega de vehicles elèctrics, electrificació de la ciutat. Enguany licitarem 150 nous punts de connexió per vehicles elèctrics a tota la ciutat. Sumats als que tenim, arribarem als 200 punts de càrrega al present mandat. És molta la feina que hi ha darrere de totes les accions que he esmentat i no ha estat una relació prou exhaustiva. Aquesta feina no l'hem feta sols, ni hauríem pogut tampoc. I per tant, vull agrair la implicació, la dedicació i suport de tothom qui ha participat en fer realitat tot això que he explicat. I vull dir que en molts casos aquest suport ha vingut de la col·laboració público-privada, que per nosaltres, lluny de la idea de privatització de serveis, és una fórmula d'èxit que contribueix a l'eficiència. En el ple d'investidura, literalment, vaig dir, de la composició d'aquest ple n'hem de saber llegir la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes. Cal més diàleg, calen més consensos. Els vots que ens han atorgat no són xecs en blanc. Són l'expressió de tots i cadascun de nosaltres, de la voluntat ciutadana pels propers 4 anys i tenim el deure de representar-los amb lleialtat i rigor. Fer un Sant Cugat millor és cosa de tots. Els aquí presents entenem que estem defensant des dels nostres posicionaments el millor per la nostra ciutat i la ciutadania, i amb aquest esperit, avui, un any després de la constitució d'aquest Ajuntament, els renovo a tots els grups municipals l'oferiment de mà estesa per trobar els consensos que ens permetin continuar construint el Sant Cugat que estimem i volem plegats. Moltes gràcies. Dono pas ara al portaveu d'En Comú Podem, el senyor Ramon Gutiérrez.
Bé, bon dia a tothom. Gràcies, alcalde. Gràcies a tothom que ens està seguint aquest ple a les 9 del matí. Jo, a mi m'hagués agradat que en el ple d'avui poguéssim valorar el projecte que té aquest equip de govern per la ciutat, però lamentablement la meva sensació és que no hi ha ningú al volant, no? Que no hi ha ningú liderant, i sento dir-ho d'aquesta manera. Tenim un nou alcalde, però no hi ha un lideratge de ciutat. L'hem sentit dir, que ha escoltat molt, que es reuneix amb molta gent, però això no cal ser alcalde per fer-ho, nosaltres també ho fem. El que ha de portar un alcalde no són relacions públiques, és visió, és missió i és horitzó de ciutat. I ara mateix Sant Cugat no té cap d'aquestes tres coses. Vostès només gestionen, i mentre no afronten nous objectius de ciutat, el que estan fent és perpetuar un model que expulsa la gent jove, que expulsa la gent treballadora, que aguditza les desigualtats i que fomenta l'individualisme. Tenim un govern, des del nostre punt de vista, que no té rumb, i que en lloc de posar-se en la seva definició, la seva única vocació és tenir bons titulars i improvisar cops d'efecte mediàtic. I jo crec que aquest ple d'avui en serà un exemple. Clarament, el govern actual no vol, no tenim aquesta sensació, que vulgui que la ciutat progressi. Estan governant com si estiguessin de pas, gestionant el que hi ha, amb moltíssimes excuses sobre la gestió anterior i sense cap projecte per fer que la ciutat funcioni per la gent que hi viu. Diuen que escolten, però han sigut incapaços de codissenyar res nou, o simplement de tenir en compte els diferents punts de vista a l'hora de proposar accions. Com vostè ha fet una llista de totes les coses que diu que estan fent, de fet, més que les estan estudiant o que les estan treballant, perquè no han vist tampoc cap acció completada, jo li faré una llista de les coses que considero que no han fet o que han deixat de fer. Per començar, no han elaborat un pla d'actuació municipal, o una agenda de ciutat, o com li vulguin dir. Se l'han allunyat, vostè i el seu equip de govern, del sou mitjà de l'Ajuntament i del sou mitjà de la ciutat, apujant-se'l. No han compartit ni un sol currículum de la pila de directors que han anat nomenant, per molt que prometin el seu tinent d'alcalde a les tertúlies que ens enviarà. No han resolt, malgrat s'ha reunit moltes vegades, dues, els compromisos que tenen amb els treballadors de la casa. No han explicat encara quines són les competències de la comissionada de Valldoreix. No han complert el compromís del ple de fer un pla d'equipaments amb tots els grups polítics. Diuen que ho tenen al forn, però encara no han encetat el debat sobre què fem amb la gran quantitat d'equipaments buits que tenim a la ciutat i amb la manca d'equipaments als barris. Vostè personalment ha reduït la seguretat dels ciclistes en el carril bici més central de la ciutat. No han planificat ni un metre de carril bici nou, ni per assegurar camins escolars amb mesures d'urbanisme tàctic. No han convocat encara la taula de la mobilitat per parlar d'un pla de mobilitat que també ha anunciat que deuen tenir el forn, però que no hem vist ni una coma. Han empantanegat la resolució del nou contracte de bus amb l'AMB. Han marxat de la MAP, l'Associació per l'Aigua Pública. Van generar conflictes amb les escoles, no sabent defensar la pública davant de la concertada, que és la seva competència, endarrerint el projecte de les ombres, que esperem veure aviat. No han implementat la universalització de les extraescolars, com també vam acordar en aquest ple. No han creat places d'escola bressol noves, de fet, les han reduït. No han sabut preservar la identitat de barris com Sant Francesc i Monestir en la nova configuració dels consells de barri. No han convocat encara el Consell de Ciutat. No han afrontat el deute històric amb els barris de muntanya pel que fa al manteniment i la qualitat urbana. No s'han posat a treballar en un pla estratègic de l'esport com els hi reclamen les entitats. Han retallat ajuts en l'esport inclusiu i volen ser capital europea de la qüestió. No han convocat les subvencions de l'esport, no d'aquest curs, sinó del curs passat. no s'han compromès, no han complert amb el compromís pel que fa a l'1% de la seguretat, de la solidaritat i la cooperació. No han avançat en la línia que va aprovar el ple de polítiques de salut mental. No han sabut omplir de contingut els refugis climàtics que tindrem aquest estiu. Seran caixes buides, climatitzades, però sense res a fer. No han sabut confrontar l'extrema dreta i li han comprat el discurs vinculant delinqüència amb migració. Han deixat en dic sec el projecte de la Gatera, per exemple, que es va quedar desert i no han sabut buscar com donar-li continuïtat. Han deixat de fer l'embalat de Nadal, que no és cap festa, tampoc, com deia el tinent d'alcalde, no? Que les retallades en cultura són retallades en festa. No, no, són coses, són instruments, en el cas de l'embalat, per moltes famílies en un moment en què no hi ha escola i és un projecte per allunyar també els joves de l'oci consumista. Han deixat de pagar el lloguer de Can Maristany, tampoc és cap festa. Enviant, entre altres coses, projectes com el Windown, que, del qual tenim una obra a la planta noble, al taller Triangle. Han deixat de subvencionar projectes com el Vall de la Gent Gran. Han enviat la comissió del Carnaval a sota un pont, bueno, etcètera, etcètera. No han sabut construir ponts amb l'oposició, vostè ara en donava mà estesa, però hem tingut un exemple, ara sembla que ens hi posem, amb l'Escola de la Mirada. Però tampoc han sabut construir ponts amb la ciutat. I els hi poso un altre exemple, la liquidació del Consorci de la Unió. Parlava de polítiques d'habitatge i jo crec que estan complint el pla de Promusa, modificant-lo sobre la marxa, però s'han deixat la resta de polítiques com complir la llei de l'habitatge o afrontar altres qüestions que podríem treballar.
Vagi acabant, senyor...
Acabo de seguida. En definitiva, jo crec que la ciutat mereix molt més que aquest govern. És necessari construir consensos, sí, en qüestions capdals de la ciutat, com l'habitatge, com els equipaments, com el model cultural, com la mobilitat. Nosaltres ens oferim i ens hem ofert des del primer moment en acompanyar aquest govern a construir aquestes aliances i a definir aquest nou model de ciutat, però tenim la sensació que vostès en un any no han fet cap passa per construir aquests consensos. Estic d'acord que la ciutat, un sancuat millor, el farem entre tots, però entre tots vol dir entre tots, alcalde, no només vostè.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Gracias, señor alcalde. La situación de San Juan no es buena. Las izquierdas dejaron un agujero de 25 millones de euros que ha impedido llevar a cabo muchos proyectos que serían beneficiosos para San Juan. Señor Vallés, la ciudad no ha mejorado en muchísimos aspectos. Eso significa que la decadencia continúa y no frena. En cuanto a limpieza, una de las principales quejas y reclamaciones de nuestros vecinos es el estado de nuestras calles y espacios públicos. Vox presentó una moción para la recogida y limpieza de excrementos de animales y sensibilizar a los dueños de estos, que fue aprobada y que aprovechamos para agradecer. Pero, ¿en qué se ha materializado la aprobación de nuestra moción? ¿Ha cambiado algo? Pues los vecinos dicen que no. La limpieza aún sigue siendo muy deficiente en San Juan. Desde Vox exigimos que San Juan sea un referente en limpieza. Aceras y mantenimiento de calles. Señores, si hubieran aprobado nuestra moción para adecuar las aceras en mal estado y reforzar la brigada municipal, no hubiéramos perdido un año y nuestras aceras estarían en condiciones óptimas. Señor Vallés, usted en el pasado pleno del estado de la ciudad, cuando estaba en la oposición, le decía a la alcaldesa anterior que el mantenimiento de las calles debería ser una prioridad desde el primer día. Tenía usted razón. Esperábamos lo mismo de su gobierno. En cuanto a ocupaciones, también queremos hacer un inciso en las ocupaciones de inmuebles, que sin ser uno de los problemas principales en nuestro municipio, es un tema que preocupa a muchos vecinos de algunos barrios. Es cierto que su grupo muestra más sensibilidad en esta problemática que sus socios de Esquerra Republicana, que además favorecen la reincidencia de delincuentes. Tener un socio así a ustedes no les beneficia, y mucho menos a los vecinos de San Cuat. Echamos en falta firmeza contra las ocupaciones, tal y como pedía Vox en nuestra moción que ustedes rechazaron. Seguretat. A la darrera onada de l'Observatori Sociològic, on ha quedat palesa la preocupació de les persones de Sant Cuat, on més de la meitat de veïns i veïnes pensen que la immigració il·legal que rebem no s'adapta ni s'integra i que està relacionada amb els problemes de robatoris, de delinqüència i seguretat. També expliquen que 3 de 4 persones enquestades pensen que la seguretat a Sant Cuat no ha canviat o ha empitjorat. Ojo, 9 de cada 10 persones ha patit algun robatori al darrer any, al vehicle, a casa, al negoci, ells o al seu entorn més immediat. Ens sembla molt greu que el govern conegui aquestes dades i tant vostès com els comunistes de l'oposició i els socialpopulistes del PSC facin veure que no passa res. És intolerable que una persona que paga un preu altíssim per viure a Sant Cugat no només no hi trobi la qualitat de vida que caldria esperar pel preu que paga, sinó que a més no poden vostès garantir la seva seguretat. No pot ser que a Sant Cugat retallem ni un cèntim en seguretat. Tornem a reiterar que cal dotar de més mitjans, recursos i efectius per reforçar la nostra policia, que volem felicitar des d'aquí i que encara espera, per exemple, la famosa i promesa subcomissaria de Valdoreix, senyor Picornell. No podem deixar la seguretat a mans d'Esquerra Republicana. En quant a mobilitat, otra de las cuestiones que perjudica a nuestros vecinos es la imposición de la zona de bajas emisiones. Vox presentó una moción en la que pedíamos su restricción. Dejen ya de sancionar a vecinos y trabajadores, cosa que pedimos en la moción y que ustedes no atendieron. Articulemos un plan de movilidad que permita que los vecinos puedan moverse de forma ágil y cómoda sin criminalizar al vehículo. Nuestros vecinos no disponen de un transporte público digno, pero sí que pagan el tributo metropolitano. Es indignante que la AMB nos esté cobrando este tributo. Nos robe 6 millones al año, ya son 36 millones acumulados, y no se haga cargo de este servicio. Les tenemos que felicitar que hayan reclamado parte de este importe y por eso tienen nuestro apoyo. También exigimos en una moción la eliminación del peaje de los túneles de la Vidriera o conseguir una bonificación para los vecinos y trabajadores de Sant Cugat. ¿Qué han hecho ustedes hasta ahora? Nada. ¿Dónde está la moción donde se recogían las bonificaciones y descuentos en los túneles? Guardada en un cajón. En cuanto a fiscalidad, respecto a la fiscalidad, ustedes, señor Vallés, recibieron el apoyo de Vox a la hora de la aprobación de las ordenanzas fiscales, puesto que cumplieron con la condición exigida por Vox de no subir los impuestos a los vecinos y familias de Sant Cugat. Y tenemos que felicitarles en este tema, ya que no es fácil no subir impuestos con el agujero económico heredado de la mala gestión del antiguo tripartito de la ultraizquierda populista. En cuanto a la licencia de obras, nos alegramos de la agilización respecto a la licencia de obras. Era una de las cosas que nosotros pedíamos en nuestro programa electoral. No obstante, pensamos que estamos aún lejos de ofrecer la celeridad y la imagen que nos corresponde y de establecer un control de obras menores que no se declaran. En cuanto al hospital y a residencia, Sant Cugat está a punto de llegar a los 100.000 habitantes y seguimos sin hospital propio. Sin una segunda residencia pública, pretenden que nos conformemos con la construcción de un centro médico que va a ser insuficiente para las necesidades de la población. Sin embargo, estamos lejos de tener los servicios que Sant Cugat necesita y que se merece. En cuanto a empresa y empanaduría, volem aprofitar aquesta ocasió per felicitar el senyor Salric per la seva aposta per promoure el nou pla estratègic d'emprenedoria i innovació de Sant Cugat del Vallès. Tal com els vam dir, sempre farem suport a totes les iniciatives que busquin que els emprenedors i les nostres empreses locals gaudeixin de reconeixement internacional. Per tant, pensem que la inversió actual és totalment insuficient per fer front a projectes d'aquest abast i, per tant, demanem suprimir el més de mig milió d'euros anual destinat a xiringuitos ideològics i, en canvi, augmentar significativament aquesta partida amb aquests diners de tots. En cuanto a mercados locales, también hay que denunciar la pésima situación...
Vaig acabant, senyor Rodríguez.
Sí. También hay que denunciar la pésima situación de los mercados municipales. De los 4 mercados municipales, 2 están casi muertos. Visitamos a los afectados e insistimos en reunirnos con la responsable de los mercados municipales, otra vez en manos de Esquerra Republicana, para ofrecerles nuestro apoyo y aportaciones. Sin embargo, no mostró el menor interés y se limitó a decirnos que le mandáramos un correo con nuestras ideas. Tal vez detrás de esta situación hay algún interés económico. En cuanto a la familia, para Vox es indispensable aumentar las medidas de apoyo a las familias y promover la natalidad en nuestra ciudad.
Acabi, señor Rodríguez, acabi, sisplau.
Bueno, acabo aquest punt y ya continuo después. Por otro lado, es importantísimo que nuestros jóvenes puedan formar una familia y desarrollar su proyecto vital en Sant Cugat, y es nuestro deber dotarles de los recursos oportunos y necesarios para ello. Si cas, ya continuo amb el següent.
Gracias. Per part del grup municipal de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Bon dia a tothom, gràcies, alcalde. Bé, nosaltres, abans de començar aquesta intervenció, o ens plantegem que si ens hem de preguntar per l'estat de la ciutat, doncs creiem que hem d'esmentar algunes qüestions de caire general, no? I la primera d'elles doncs, és en relació a l'habitatge, i ens sembla simptomàtic i ens sap greu que durant més de 20 minuts de discurs de l'alcalde aquesta qüestió hagi sortit poquet després de 15 minuts, no? Quan a la nostra ciutat el preu de l'habitatge no ha deixat de créixer, vam tancar el 2023 amb una mitjana de més de 1.300 euros per al lloguer, més de 5.000 euros al metre quadrat de compra. Segons la percepció de la població, si volem parlar de percepció ciutadana, doncs l'habitatge continua sent un dels principals problemes d'aquesta ciutat. Podem dir també que és una ciutat on es dona una paradoxa curiosa, no? On ni tan sols els fills de famílies benestants s'hi poden emancipar, i crec que tot això és fruit d'una elitització constant, no? Que ha fet inassolible aquesta ciutat per les butxaques de la majoria de la gent. Per tant, molts dels nostres veïns i veïnes doncs, efectivament tenen seriosos problemes per arribar a final de mes. També podem parlar en relació a l'educació. Sant Cugat és una ciutat plegada d'escoles concertades i privades i per contra doncs, encara tenim un sistema públic d'educació amb moltes mancances. Tenim falta de places a l'escola Bressol, la manca d'ombres als centres per fer front a les temperatures, a les altes temperatures d'estiu, la manca d'entorns escolars segurs i pacificats. També tenim serioses mancances en relació a algun dels serveis d'atenció a la dependència i a la gent gran. Tenim el servei d'atenció domiciliària que segueix en continuïtat forçosa. Tenim un servei d'àpats a domicili que encara no s'ha tornat a posar en marxa. I per si fos poc, doncs ens assabentem per la premsa que l'esperada segona residència pública serà més concertada i privada que no pas pública. I potser també un altre element a destacar, un darrer element, és en relació als equipaments de les ciutats i els seus usos. No? Crec que ha sigut un any on s'han evidenciat seriosos problemes en relació a la gestió de diversos equipaments de la ciutat i on han aflorat, de fet, nombrosos col·lectius demanant solucions al respecte. Dit això, i fent un resum molt ràpid amb el temps que tenim, si anem a l'acció de govern durant aquest primer any de mandat, doncs quina valoració en fem des de la CUP? Nosaltres creiem que el nostre parer, en molts aspectes, s'ha doncs, fet una marxa enrere. No? Destacarem tres elements. En primer lloc, creiem que hi ha hagut un gran problema i ha estat en la gestió del finançament del propi Ajuntament i una manca d'una política econòmica que, tot i requerir ser austera, no ho neguem pas, plantegés una recaptació com a mínim correlativa a les necessitats de la ciutat. No? Aquest govern va optar per una reducció dels ingressos a través d'ordenances fiscals en un context on nosaltres creiem que els serveis públics necessiten més recursos per precisament doncs, garantir els drets dels nostres veïns i veïnes. I el resultat, doncs, lògicament, han estat les retallades a diversos nivells. Ho hem vist a cooperació, hem vist a cultura, hem vist en polítiques de gent gran o de joventut. I aquesta manca de potencial de redistribució, recordem, en unes ciutats amb més renda del país, doncs, també es constata en la paràlisi en l'àmbit de drets socials, perquè si bé es diu que s'ha blindat aquesta àrea, aquest àmbit s'ha quedat on el vam deixar nosaltres, no? I s'ha aturat en sec l'augment de recursos constants que cada any doncs, es traduïen nous serveis, nous programes, nous projectes, que al final són coses que atenen a les persones de la nostra ciutat. En segon lloc, també creiem que la ciutat ha fermat marxa enrere en relació a les polítiques d'habitatge. I tot i que si bé és cert que aquesta qüestió s'acostuma a dir que és una gran prioritat per tothom, a l'hora de la veritat doncs, veiem que s'aborda de maneres diferents i posem-hi números. Senzillament, al final de mandat anterior es contemplava un augment de més de 350 pisos per aquest mandat, una xifra que l'actual govern doncs, ha acabat reduint. Nosaltres som els que pensem que no podem desaprofitar cap oportunitat per fer habitatge públic, cap ni una, no ens podem permetre aquest luxe a Sant Cugat. I mentrestant el govern no, sí, ha desestimat el projecte de Regull tal com estava previst, que amb més de 70 pisos públics, també del carrer Andana, on havien d'anar-hi més d'una vintena. No? I a més, doncs, tot i haver fet propostes des de la CUP per abordar la crisi de l'habitatge, per ajudar, per contribuir amb idees i propostes, doncs encara no tenim cap proposta de regulació dels lloguers de temporada, també estem esperant saber alguna cosa d'un mapa de pisos buits per mobilitzar-los al parc d'habitatge públic, entre altres propostes que hem anat fent. I en tercer lloc, doncs, Sant Cugat també creiem que fa marxa enrere en una part important de la gestió de l'emergència climàtica, sobretot si ens centrem en el tema de la qüestió de l'aigua. El govern de la ciutat, al nostre parer, doncs, malauradament ha decidit cedir els interessos de l'àrea metropolitana i del Partit Socialista que la lidera, que ens portaran a noves concessions privades per anys pel que fa al servei d'abastament d'aigua. Per nosaltres això provoca una pèrdua de control sobre un bé que és comú i és bàsic per la vida, crec que això no se li escapa a ningú. I també, no, així ho va demostrar doncs, donant-se de baixa de l'Associació de Municipis per l'Aigua Pública com a darrer gest demostratiu d'aquesta manca de voluntat, no, de lluitar per la gestió directa d'aquest servei. I en paral·lel doncs, hi podríem sumar el fet de que a la demanda de Sorea doncs, de pujar-nos la tarifa de l'aigua, doncs, aquest consistori no ha sigut capaç, ja no dic d'oposar-s'hi, sinó com a mínim de negociar-ho i parlar-ne. No? I per si aquests tres elements no, que nosaltres constatem per què la ciutat fa marxa enrere, no fons suficients, on aquest primer any també ha estat plegat d'alguna sèrie de polèmiques que al nostre parer escenifiquen una manera de fer que, del govern que no agrada, i ja jo crec que no és una qüestió que diguem nosaltres, sinó que bona part dels veïns de la ciutat els hi passa una mica el mateix, no? I en posaré alguns exemples. Vam començar el mandat amb una pujada de sous sense sentit, al nostre parer, per molt que es vulgui justificar, seriosament, per molt que es vulgui justificar, el nostre parer no té sentit i manca de tota ètica, no? Es van retirar les pilones de la Neia Verda en aquell moment sense un plantejament alternatiu, amb una posada en escena, al meu parer, i perdoneu que ho digui així, una mica esperpèntica. La regidoria d'educació jo crec que mereix un àmbit a part, començant per la defensa de concertada, quan encara tenim la pública com la tenim, passant per la censura a una escola per una expressió de protesta en favor del poble palestí, i finalment rematant-ho amb unes declaracions que encara a dia d'avui ningú a govern ha rectificat, qualificant de problemàtica només la immigració extracomunitària, no? Fet que potser s'explicaria també per com es va utilitzar part de l'Observatori de la Ciutat vinculant immigració i delinqüència. També hem viscut processos de selecció de personal directiu més que qüestionables al nostre parer. Tenim el cas de la direcció de l'Auditori, un procés que va ser impugnat per l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya. Més tard també en l'àmbit de la Direcció de Cultura vam veure coses que no ens van agradar. Un àmbit de cultura també marcat pel tancament abrupte del Centre d'Art Maristany.
Vagi acabant, senyor Simarro.
Sí, acabo de seguida. I tot plegat a nosaltres ens planteja doncs una dicotomia important. Dèiem que Sant Cugat fa marxa enrere, al nostre parer Sant Cugat fa marxa enrere pel Sant Cugat popular, però amb l'acció d'aquest govern el Sant Cugat doncs més elitista pot continuar dormint tranquil, per la gent més humil, alhora que guanya qui té la vida assegurada, per qui lloga un pis o ho arrisca tot, fins i tot per poder-se hipotecar, però guanyen les promotores i les immobiliàries que fan negoci amb l'habitatge en noves promocions caríssimes de la nostra ciutat, o perden els equipaments de barri i guanyen doncs, les obres faraòniques i milionàries. Llavors, amb tot aquest panorama, la CUP, certament creient que l'actual govern no està defensant els interessos de la majoria de santcugatencs, nosaltres ens comprometem a seguir treballant i denunciant aquestes injustícies, a seguir treballant per fer propostes com hem fet tot l'any en favor d'aquest Sant Cugat popular i d'aquest Sant Cugat que lluita i que es nega a ser expulsat de la seva ciutat. Gràcies.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies, senyor alcalde. Bé, satisfets per poder fer aquest ple a l'any, justament, del començament del mandat, perquè no ha sigut la tònica. Toca fer balance d'este primer any en un mandato que no és normal, sinó condicionado, evidentemente, por la situació econòmica y el desastre económico que dejaron los partidos Esquerra, PSC y CUP en el anterior mandato. Consiguieron lo que nunca había pasado antes en Sant Cugat, que el ayuntamiento estuviera intervenido económicamente, situación que sigue dándose a día de hoy hasta que pueda remediarse. Responsabilidad del nuevo gobierno, heredada. Dejando un déficit de 22 millones y medio en 2023, sumados a los 9 millones de 2022. Y hemos tenido que oír a los partidos de aquel gobierno con las excusas más peregrinas para justificar ese desastre. No se podía saber que había cambiado la ley de las plusvalías, no se podía saber que la gente se pondría placas solares y por lo tanto tendría derecho a las bonificaciones en los impuestos, no se podía saber, no se podía calcular, a pesar de los avisos que hacían desde intervención del propio ayuntamiento. No se corrigió durante, no el antes, sino en el durante, tampoco se corrigieron los presupuestos. Y así tenemos la economía, con esos 22 millones y medio más los 9 del año anterior. No solo es que haya habido un déficit presupuestario, sino que es que además no se han tomado las medidas para corregirlo durante la marcha del mandato, ¿no? Cuando se sabía que se podía hacer, ¿no? RC no habría estado al govern, no habría haber estado al govern del nou mandat. Si volem que l'economia millori, evidentment, un partit que ha sigut part o artífex del problema no pot ser part de la solució. Tornem a reclamar, com ja hem fet altres vegades, en el plenari de març, ja ho vam fer, no pujar la pressió fiscal. Avui ha dit el senyor alcalde que durant el seu mandat no pujarà la pressió fiscal. Nosaltres el que fem és demanar una qüestió de mínims. No és que vulguem que no apugi més la pressió fiscal, i per això volem que vostè es comprometi, que ja ho ha fet. Volem que ho compleixi i, a més, volem que es plantegi la baixada dels impostos. Nosaltres creiem que el nivell de fiscalitat a Sant Cugat és alt. I a més ho hem demostrat amb dades, perquè nosaltres hem fet els càlculs i hem donat dades que, per exemple, només en termes d'habitatge, Sant Cugat és més car que tots els municipis, no només de l'entorn, sinó de la comarca i a més de la província. I per tant, estan al primer o segon lloc en fiscalitat per l'habitatge, que és la qüestió que menys s'hauria de gravar per no especular amb l'habitatge, precisament l'administració, això tindria de canviar, i molt. També reconeixem l'esforç en la millora de la gestió en termes de llicències d'obres, però encara no s'ha solucionat el problema de la demora. És veritat que s'ha reduït, i molt, i anem pel bon camí. I això ho agraïm, ho agrairà tota la ciutadania, l'activitat econòmica sobretot. Però encara queden problemes per resoldre en termes de llicències. Per exemple, la rigidesa en les tramitacions dels tècnics de la casa. Casos d'excés de rigidesa en termes de plaques solars, ubicació de sistemes d'aerotèrmia o passos d'entrada o sortida de vianants i vehicles. Tenim un exemple, en els últims dies, amb el regidor d'Urbanisme, hem tractat algun tema que jo crec que ens encurseta molt, i això priva que les persones que han d'anar a viure a un immoble ho puguin fer en un termini raonable. Ja no dic en el termini legal, sinó almenys en un termini raonable, encara que no sigui el termini legal, perquè hi ha defectes. Vale. Però no podem encurtar tant la normativa que faci impossible tenir una llicència de primera ocupació en un termini raonable. Assignatura pendent, també, de l'Ajuntament. El problema de la mobilitat. El problema de la circulació persisteix. Continuen els embussos a hores punta de matí i tarda. Cada dia, sense excepció. Cada dia. Sabem quin és el problema. El govern sap quina és la solució? Això està en camí de solucionar-se? O ens conformarem en que això passi cada dia sense posar solucions? Perquè això passa cada dia, i passa cada dia en l'anterior mandat i en aquest mandat. I hi hauria solucions del mentrestant, i hi hauria solucions a llarg termini. I no hem vist que s'hagi fet cap passa en aquest sentit. Poder ho estan planificant, però nosaltres no ho sabem, perquè no ho han dit. La zona de baixes emissions continua limitant en accés la mobilitat dels veïns i l'activitat comercial, d'aquells que no poden adaptar el seu cotxe, canviar-lo, a les limitacions establertes. Cap mesura per afavorir-ho des de l'Ajuntament. Els carrils bici estan infrautilitzats. La xarxa del carrils bici està sobredimensionada. Caldria una auditoria per conèixer la idoneïtat de mantenir o suprimir alguns carrils bici existents. I sobretot no fa cap favor a la ciutat mantenir el trajecte del carril bici del carrer Francesc Moragues per la via actual. Nosaltres creiem que hauria de canviar, i hauria de canviar quan abans millor. No hem de deixar que alguns col·lectius, per una altra banda, empenyin el govern a perdre mobilitat als entorns de les escoles. No parlen, aquests col·lectius, en nom de tota la ciutadania. Parlen en el seu nom, en nom de les persones que conformen el col·lectiu. Molts pares i mares portem cada dia els fills en cotxe a l'escola i estem disposats no poder fer-ho. I potser som la majoria.
Vagi acabant, senyor Benejam.
Perdó, ja seguiré després. En qüestions de manteniment, és un dels principals problemes de la ciutat pels ciutadans de forma persistent. Recordar que van votar en contra de la nostra moció que demanava un pla de manteniment integral per tots els carrers. S'anuncia un pla de manteniment que encara en un any de mandat no ha arribat, i per tant és l'assignatura pendent de Sant Cugat. No dic d'aquest govern, però també. Gràcies.
Gràcies. Per part del PSC, la senyora Elena Vila.
Sí, gràcies, alcalde. Bon dia a tothom, a l'alcalde, regidors i regidores i les persones del públic que ens acompanyen. Avui estem aquí per valorar l'estat de la nostra ciutat en l'últim any, un any de nou alcalde, de nou govern i, en el meu cas també, de nova responsabilitat com a portaveu del meu grup. Durant aquest any, totes i tots hem anat aprenent de les nostres responsabilitats i amb els nostres encerts i els nostres errors, crec que hem tractat de fer el que considerem millor per la nostra estimada ciutat. Malgrat això, com és evident, hi ha qüestions bastantes en les que no podem estar d'acord amb aquest govern i avui crec que també és l'ocasió per deixar-hi constància. Si hi ha una cosa que hem pogut veure en aquesta sala de plens durant aquest any, especialment durant l'audiència pública, és que Sant Cugat continua funcionant, però a vegades sembla que ho fa malgrat el govern i no el seu impuls. Sant Cugat funciona pels magnífics treballadors i treballadores municipals d'aquesta casa i pel compromís dels santcugatencs i les santcugatenques. Precisament a l'audiència pública hem vist mares i pares compromeses amb l'educació de les seves filles i fills, artistes compromeses amb la cultura local i entitats implicades amb la pau i la no violència al món. Però quina ha estat la resposta de l'Ajuntament davant d'aquest compromís ciutadà? La síndica ho va resumir en el ple extraordinari de maig quan es va presentar l'informe de la sindicatura 2023. Falta de transparència i silenci administratiu. A aquest diagnòstic nosaltres afegiríem manca de diàleg. Una actitud que, per cert, el govern també ha fet extensiva a l'oposició, impedint el correcte funcionament de les nostres funcions. Senyor Vallès, si hi ha una cosa que iguala a tots els regidors i les regidores d'aquest ple és que tots i totes som servidors públics i, per tant, també som representants legítims de la ciutadania. Els grups de l'oposició tenim el dret i el deure a exercir les funcions de control i fiscalització de l'acció de govern, una tasca que no pot dependre de la informació o la voluntat que vostès vulguin o no vulguin oferir en cada moment. Durant aquest mandat ens hem assabentat en més d'una ocasió d'assumptes transcendentals per la ciutat a través dels mitjans de comunicació. Des del PSC no creiem que aquesta sigui una forma adequada de tractar l'oposició i aquest menyspreu a les formes no l'havien vist amb alcaldes i alcaldesses de la seva formació i l'emplaço a que ho redirigeixi ara que encara es troba en el primer tram del seu mandat. Ocupar una posició de govern a les institucions democràtiques implica una sèrie de responsabilitats no només cap a la ciutadania, com és obvi, sinó també cap a la resta de forces polítiques que igual que les que formen govern han estat escollides per representar els veïns i veïnes de Sant Cugat. I permeteu-me començar el repàs de l'acció de govern amb la flamant primera mesura que van dur vostès a l'inici de mandat. Junts i Esquerra van decidir un augment dels sous, segons el qual en aquest mandat un regidor cobra més que un tinent d'alcaldia de l'anterior mandat. I la qüestió central és que l'Ajuntament travessa una situació econòmica complicada, segons defensen vostès, i en comptes de liderar amb l'exemple, com el moment ho reclama, s'apugen els sous, uns sous que ja eren molt dignes. Alhora demanen esforços a la ciutadania i al teixit associatiu, retallant, per exemple, més de 500.000 d'euros a la xarxa solidària. Creuen vostès que això és comprensible? També van decidir tancar i traslladar la programació del Centre d'Art Maristany, un equipament cultural referent ja no només pel circuit artístic de Sant Cugat, sinó també a nivell de país, amenaçant la continuïtat del seu projecte, però sobretot l'arrelament que hi havia anat construint al llarg d'aquests 9 anys. Van retallar un terç de la programació de Nadal, eliminant espais tan emblemàtics com l'Embalat. I ja veurem què passa amb la gestió del Teatre de la Unió. Esperem que apostin per una gestió comunitària. Per contra, sí que van decidir destinar recursos a la recuperació retroactiva dels Premis Sant Cugat de l'any i a sobre amb un jurat format principalment per membres del govern municipal on l'oposició se'ns exclou. Ahir vam tenir un clar exemple. Mentrestant, l'Ajuntament demana contenció a la ciutadania i retalla serveis públics. Ja ho vam dir en el seu moment, governar també implica prioritzar i certament han quedat clares les prioritats d'aquest govern. Un model de ciutat i unes maneres de governar em sap greu discrepar amb vostè, senyor Vallès, que res té a veure amb governs convergents, amb el model Sant Cugat que vostè diu on hi havia un projecte de ciutat. No podria acabar aquest brevíssim repàs de l'estat de la ciutat sense mencionar la 12a escola pública a la Mirada. Potser l'exemple més paradigmàtic del que acabo d'exposar. Han deixat de banda a la comunitat educativa i les famílies per afavorir els seus grups de pressió, que han decidit judicialitzar sistemàticament una qüestió tan necessària i tan urgent com és la construcció de la Mirada. Fins ara han defugit del diàleg i la cerca d'alternatives. De tota manera, celebrem la retirada del punt d'urgència del ple d'aquest dilluns i ens emplacem a nosaltres mateixos també i a tots els grups d'aquest ple a acostar postures i a cercar la millor ubicació possible amb el màxim consens i celeritat possible. Vaig acabant. El grup municipal socialista ja vam anunciar la constitució d'aquest nou ajuntament que seríem constructius des de l'oposició. El PSC és un partit que aposta per la política útil, responsable i rigorosa. Ho vam demostrar amb el nostre oferiment al govern per treballar plegats uns bons pressupostos per la ciutat. Aquest oferiment no va ser escoltat i vostès van prioritzar el suport del Partit Popular. I és que el nostre parer és quan s'han imposat aquests valors de diàleg i consens que aquest ple ha donat els millors moments del mandat. En aquest sentit, voldria recordar molt ràpid mocions aprovades amb un suport unànim o considerable. Vull recordar en especial la moció sobre ombres i climatització de les escoles d'En Comú Podem, la moció sobre equipaments del Partit Popular, la moció per elaborar un cens d'habitatges buits de la CUP o la moció que van presentar el PSC i va esdevenir institucional per la construcció de la nova escola a la Mirada o la que actualment estem treballant conjuntament amb el govern sobre l'eficiència energètica dels habitatges de ciutat.
Vagi acabant, senyora
Així
Vila.
Doncs, acabo. Podríem dir que hem aconseguit consensos en aspectes importants que representen passes a la bona direcció per abordar els reptes que enfronta Sant Cugat i que realment afecten a la ciutadania. Governar no és fàcil, ho sabem, i governar i buscar el consens encara menys, però cal recordar que quan és difícil trobar la resposta correcta, el diàleg i l'acord han de ser eines prioritàries. I els hi torno a recordar, el PSC estarà sempre a disposició de tothom que vulgui construir un projecte de ciutat que posi a les persones al centre, sense deixar ningú enrere. És per això que ens posem a disposició del govern per treballar sobre 5 eixos que considerem prioritaris. Hem de cercar acords en matèria d'habitatge assequible. Els nostres fills i filles han de poder viure a la seva ciutat. En matèria educativa, perquè l'escola de la Mirada sigui una realitat. En matèria urbanística, per aprofitar la darrera oportunitat que ens brinda Can Ametller. En matèria econòmica i comercial, per potenciar el comerç local i les empreses, que són patrimoni motor de la ciutat. I també l'àmbit de manteniment urbà i equipaments. Cal continuar treballant perquè aquests tinguin capacitat per donar resposta, per donar servei als 100.000 santcugatencs i santcugatenques que ja gairebé som. Una ciutat amb ànima de poble, però una gran ciutat. No ho oblidin. Gràcies.
Moltes gràcies. És el torn del senyor Bernat Picornell en representació d'Esquerra Republicana.
Moltes gràcies, alcalde. Bon dia a tothom. Ara fa un any, en el ple de constitució d'aquest mandat, comentava que la composició d'aquest consistori no donava majoria absoluta a ningú i que, per tant, caldria treballar per assolir consensos i assolir acords. Afegia que nosaltres treballaríem de forma transparent amb la ciutadania, buscant, sempre que fos possible, acords transversals. De fet, Sant Cugat és una ciutat de consensos. Hem anat bastint acords que han traspassat les fronteres dels diferents governs. Aquesta és la tasca dels representants públics, servir la ciutadania a base de negociació i de diàleg. La política, és prendre decisions, però sempre buscant el màxim consens. Per nosaltres, fa un any, després d'uns mals resultats electorals, el més còmode hagués estat passar a l'oposició, mantenir el 100% del nostre discurs i fer una oposició més o menys dura. El nostre ADN republicà, però, ens va empènyer a mullar-nos, a tornar a assumir responsabilitats de govern perquè enteníem que era una oportunitat per ser útils a la ciutadania de Sant Cugat. Sant Cugat és una ciutat diversa i creiem que és bo que el seu govern també ho sigui, que aspiri a representar aquesta pluralitat que trobem als carrers. Permetin que faci aquestes reflexions perquè penso que són fonamentals per encarar els diversos reptes que té Sant Cugat en els propers anys. Entomar-los amb aquesta mentalitat és essencial si volem continuar sent un referent en benestar i, sobretot, aconseguir que aquest benestar arribi a tothom. Si aquest ple és per avaluar l'estat de la ciutat, nosaltres opinem que Sant Cugat té moltíssims reptes que cal seguir abordant. Intentaré desgranar-ne alguns, malgrat que, evidentment, és impossible citar-los absolutament a tots, perquè en són molts. És evident que l'habitatge continua sent una de les principals preocupacions de la ciutadania i, per tant, també és la nostra preocupació. Nosaltres ens sentim orgullosos d'haver posat al centre del debat aquesta qüestió en els últims anys, que no ho era. Però no ens podem sentir orgullosos de cap model que generi cada any l'expulsió de centenars o milers de persones a causa dels preus de l'habitatge. Ens ho va dir l'Autònoma fa 2 anys quan alertava d'una substitució poblacional que afavoria la progressiva elitització del municipi. Jo sempre ho dic, qualsevol santcugatenc que vulgui continuar vivint a Sant Cugat ho ha de poder fer. I això avui encara no és així. Per això, en aquest mandat continuem desenvolupant el pla d'habitatge assequible, de cara a que a principis de la propera dècada el 10% del parc d'habitatge sigui habitatge assequible. En aquest sentit, el govern seguim treballant en el barri de Can Ametller, un projecte que ha de donar resposta a aquesta expulsió i que ha de ser el paradigma de la qualitat de vida santcugatenca amb els estàndards del segle XXI en termes d'urbanisme, mobilitat o eficiència energètica. I tot això sense oblidar la resta de promocions d'habitatge, protecció i el projecte de Reguï Centre que estem reformulant en el si del govern però que també encabirà habitatge assequible. El repte és enorme i de vegades no sempre ens en sortim i reconèixer-ho de vegades és de justícia. Em refereixo a la cara més punyent, als desnonaments que hem visibilitzat des que hem assumit l'àrea de drets socials. De moment hem aturat prop d'una trentena de desnonaments, però nosaltres no volem senzillament aturar-los. Volem acompanyar les persones que pateixen aquestes situacions de vulnerabilitat. Aquest 2024 ja hem fet l'acompanyament a més de 25 casos. És veritat que la conjuntura econòmica tampoc ha ajudat a moltíssimes de les famílies. La crisi derivada de la Covid, l'augment de preus i la inflació originada per la guerra d'Ucraïna va generar i genera una situació complexa per moltes famílies de la ciutat i també, evidentment, a l'Ajuntament. Malgrat això, el govern s'ha remengat i ha treballat de valent perquè la despesa social quedi blindada. Ens hi vam comprometre i hem complert. Aquest també és un altre dels nostres segells en aquest govern. No vull passar per aquí sense agrair enormement i de forma sincera la feinada més que ingent de tot l'equip de serveis socials. Una feina imprescindible i que cal posar-la més en valor. Permetin-me que faci una menció especial a la seguretat. Per nosaltres és un orgull continuar liderant les polítiques de seguretat. En el darrer any, segons les dades de la policia local i de Mossos d'Esquadra, els robatoris amb violència o intimidació s'han reduït prop d'un 17% i els robatoris en domicilis un 10%. Però no som conformistes, no podem ser, hem de seguir treballant. Anem pel bon camí i això és gràcies a la gran feina que fan els agents de la policia local, evidentment sempre en coordinació amb els Mossos d'Esquadra. Una feina constant, discreta i efectiva. Seguim treballant amb l'ampliació del cos i també en la seva feminització, perquè els cossos de seguretat també s'han de semblar a la ciutadania. Vull recordar que hem convocat 5 noves places aplicant ja aquest topall màxim de reserva per dones. A més, en les properes setmanes incorporarem 11 agents nous i també hem incorporat en els últims dies 8 agents de civisme. Dic que és un orgull gestionar la seguretat del municipi i fer-ho des d'una perspectiva comunitària, perquè en aquest ple hi ha formacions que no dubten ni un segon a utilitzar la qüestió de la seguretat com a arma electoral. I no se'n sortiran. Esquerra no ens incomoda gestionar la seguretat. Al contrari, davant de la demagògia, bon govern i bona gestió. De fet, l'auge de l'extrema dreta és un altre dels reptes que té el municipalisme. Un dels millors antídots és la memòria. Així que vull destacar la feina que està fent des de l'àrea de memòria històrica, com la instauració del Dia Internacional de les Víctimes del Franquisme o la taula de memòria històrica. Hem d'evitar que aquesta extrema dreta a vegades trobi aliats a qualsevol racó del país, de la ciutat o qualsevol barri de Sant Cugat. També haig de parlar de Valldoreix i des d'aquí el meu reconeixement, el nostre reconeixement a tota la feina que s'està duent a terme pel seu govern amb el president Juanjo Cortés al capdavant. Volem expressar la nostra voluntat d'ajudar a generar alguns dels consensos que sovint trobem a Sant Cugat, també a Valldoreix. I acabo. Som aquí per blindar els drets de la ciutadania davant d'aquells que els voldrien esborrar. Som aquí per tenir un govern fort i que no depengui d'aquells que voldrien més elitització i menys drets. Som aquí per blindar la despesa social. Som aquí per mantenir l'aposta per la participació ciutadana i unes polítiques valentes que posin al centre la infància, la joventut i la gent gran. Som aquí per potenciar la ciutat viva que tenim amb un comerç que batega amb moltíssima força i que ho ha de fer encara més. Som aquí per ajudar un teixit associatiu i unes entitats que són el pal de paller del dia a dia de la ciutat. Esquerra Republicana som la garantia de seguir avançant cap a una ciutat més cohesionada i amb més qualitat de vida. Moltes gràcies.
Gràcies. I per part del grup municipal de Junts per Sant Cugat té la paraula la senyora Cristina Paraire.
Bon dia, moltes gràcies. Avui fa un any, ja ho hem dit molts dels grups, no? Doncs que es va constituir un nou govern a la ciutat que sobretot es va marcar l'objectiu de tenir cura de Sant Cugat. Tenir cura de Sant Cugat vol dir tenir cura de les persones que hi viuen, però també tenir cura de l'entorn, de les finances i de ser un impuls per aquest Sant Cugat que tots, cada un des de la seva visió, volem. Vull fer referència també a, com ha fet el tinent d'alcaldia, el Bernat, doncs aquest pacte que es va fer fa un any on vam acordar treballar plegats per tirar endavant la ciutat i crec que aquest pacte ens ha enriquit, ens ha fet més forts i ens ajuda a tenir aquesta visió de la ciutat amb diferents punts de vista a vegades, però que crec que avança amb bon ritme i també li volia fer esment. Aquest ple de la, aquesta és la primera, el primer ple de l'estat de la ciutat que fem. No recordo que s'hagi fet tan aviat, mai, per tant portem només un any. Penso que també és bo perquè ens ha permès escoltar ara doncs, les diferents visions de la ciutat que tenim i ens permet poder treballar segurament prioritzant entre tots aquesta visió de tot el que ens preocupa. A vegades la política es fa massa a curt termini. Alguns exemples de les intervencions certes, també és de balanç d'aquest estat de la ciutat, però penso que aquest ple precisament ens ha d'ajudar a posar sobre la taula les diferents visions de la ciutat que tenen els diferents grups, que la ciutadania conegui d'una manera clara quins són el que cada partit prioritza i també quines són les prioritzacions del govern, i ens haurien de servir, a part d'aquest curt termini, que moltes de les intervencions que han fet podríem estar d'acord i altres doncs, potser no les compartim tant, però sí que crec que han sortit elements i temes que ens podrien ajudar a prioritzar i a trobar aquests espais de consensos de què és el que volem abordar en aquest Sant Cugat del futur que ens imaginem. Han sortit temes importants com l'habitatge, com no deixar ningú enrere, la fortalesa econòmica, la bona gestió, el manteniment de la ciutat, l'acompanyament de les persones, la cultura, els esports, el suport a les entitats. I jo crec que seria bo que d'aquest ple d'avui poguéssim realment, perquè ho parlem moltes vegades, però a vegades ens falten aquests espais de poder-ho parlar d'una manera més pausada i també doncs, fer aquest exercici de transparència davant de la ciutadania d'en què creiem que hem de treballar i què volen que treballem. Hem de tenir clar, s'ha comentat aquí, doncs aquest pla d'actuació municipal. Han sortit en diferents intervencions o que es trobaven a faltar plans o que en feien falta. És cert, ens hem centrat molt en redreçar la situació econòmica de l'Ajuntament per poder donar un bon servei. Això ha implicat, ho hem explicat diverses vegades, un posposar actuacions que el temps, estem a primer any de mandat, ens permetran corregir. Sant Cugat, també s'ha dit, és una ciutat, la dotzena més gran de Catalunya, és una ciutat amb un poble a dins, però cal planificar bé aquest creixement de la ciutat, amb els reptes que té, de mobilitat, evidentment, d'equipaments, amb el pla d'equipaments, i en aquests moments s'estan duent a terme diferents plans que estem investint, pla de voreres, pla d'equipaments, també el pla d'actuació i pla de mobilitat i molts altres dels diferents àmbits que han sortit que ens han d'ajudar entre tots a construir aquesta estratègia d'aquesta ciutat que volem. Jo voldria també donar un missatge d'esperança, no?, i d'optimisme de cara a la ciutadania. Sant Cugat és una ciutat que tots ens estimem, és una ciutat que segons les dades de l'Observatori s'hi viu bé, amb les seves mancances i amb els reptes que molts de vosaltres heu dit i evidentment compartim. Però és una ciutat d'oportunitats que ha de ser per a tothom, una ciutat verda, una ciutat referent, una ciutat que la gent que hi ve a viure se l'estima, que ningú vol marxar, aquest és el gran repte, amb uns objectius i mediambientals que crec que s'estan acomplint, amb esforç i amb pedagogia per part de tots, perquè volem respirar un aire millor, una ciutat que amb una cultura, unes entitats que li donen i un associacionisme que la fan única, amb reptes importants com la connectivitat, aquesta connectivitat que també estem treballant i volem compartir amb vosaltres quan ho tinguem més envestit de la connectivitat. Sant Cugat està gairebé acabada, però tenim reptes de poder moure'ns millor per la ciutat. Tenim vies de tren que ens parteixen, tenim autopista, tenim també, com ha comentat algun dels companys, doncs, barris que estan més allunyats i necessiten millora d'aquesta connectivitat. I hem de teixir entre tots aquests reptes, i jo crec que aquests plens com el d'avui són una oportunitat perquè cadascú posi sobre la taula el seu punt d'incís, el seu punt de diferència, i que entre tots, i nosaltres ens hi comprometem, puguem trobar aquests espais de diàleg fora dels plens o de reunions més atrafegades, i puguem, recollint l'esperit que crec que s'ha demanat, doncs construir aquest Sant Cugat del futur amb un horitzó també a curt i a llarg termini. Moltes gràcies.
Bé, moltes gràcies a tothom. S'han dit moltíssimes coses, moltes d'elles comunes. Diferents grups municipals han coincidit en diferents àmbits. Tampoc entraré en detall de tot el que s'ha dit, perquè aleshores crec que també s'allargaria prou. També és cert que han comentat coses que jo he explicat a la meva intervenció inicial, algunes de noves, me referiré a algunes d'elles. En algun parell d'ocasions s'ha parlat, per exemple, del tema dels sous de l'Ajuntament. Jo torno a insistir perquè quedi ben clar, jo dic que parlaria de fets i de dades objectives, i les dades objectives són que aquest govern costa 245.000 euros menys que el mandat anterior. És a dir, si volen d'una altra manera, és un 4,5% menys que el cost del govern anterior. I això és una dada objectiva. Ha parlat senyor Ramon Gutiérrez d'un empantanegament, crec, ha utilitzat aquesta expressió del transport públic. No, jo crec que el que hem de fer és actuar amb responsabilitat, i crec que aquest govern, amb tot allò que fa, actua amb la màxima responsabilitat possible. Som coneixedors de la situació del transport que tenim, del mal transport que tenim. Jo crec que són ferros que circulen per Sant Cugat en la majoria de casos, i que sobre la ciutat li costa gairebé 6 milions d'euros. Doncs l'objectiu, i això ho aconseguirem, és que aquest cost no repercuteixi a la ciutat, que no ens costi 6 milions d'euros i que tinguem un transport que mereixem. I això és el que estem treballant, i fruit d'aquell requeriment que vam aprovar amb els vots d'algunes de les persones o alguns dels partits polítics que estem aquí en el consistori. Ha parlat de moltes coses, el Nadal embalat. El Nadal embalat el recuperarem, i tant que el recuperarem, però també hem de ser responsables, el recuperarem quan puguem recuperar-lo. Si podem fer-ho aquest 25, ho farem aquest 25, i si no serà el 26, però evidentment que el recuperarem. Això, no només això, sinó moltes altres coses, moltes altres coses. Senyor Marcos Rodríguez ha parlat de la neteja deficient, totalment d'acord, jo crec que tots estem d'acord. Tot i així, he de dir que en aquest mandat hem fet un reforç, parlant amb la concessionària actual, un reforç que els veïns també ho han notat, perquè així també ens ho han comunicat, però també sap que ja ens hi hem posat, i això no ve d'aquí, sinó que va començar en el mandat anterior per aprovar un nou concurs que es va aprovar al desembre, i que si tot va bé, també ho he dit abans, doncs cap a primers d'any, a primer trimestre, la ciutat notarà el canvi. Vull dir, el proper ple de l'estat de la ciutat d'aquest tema ja no en parlarem, perquè tindrem nous vehicles, nous contenidors, més contenidors, i la neteja de la ciutat estarà en òptimes condicions, que jo crec que és el que volem totes i tots. Senyor Marco Simarro ha parlat de moltes coses, ha parlat sobretot de l'habitatge, i estic d'acord, i és una prioritat. És una prioritat, jo crec, històrica d'aquest Ajuntament des que es va constituir l'empresa municipal Promusa, i que va arribar a fer 1.800 pisos d'habitatge. Primer sí que és cert que eren de venda, però després de lloguer. Se n'ha parlat i en continuarem parlant. El mes de gener vam presentar ja aquest pla d'habitatge, i l'estem treballant, i inclús jo he parlat d'una mesura històrica i extraordinària que presentarem en breu, justament per afrontar l'habitatge pels joves de la nostra ciutat. Que això no vol dir créixer, perquè al final el que volem és que no marxin també els joves de la nostra ciutat, i que per tant s'hi quedin, i presentarem un projecte molt important, extraordinari, molt important, per donar la màxima resposta possible als joves de la nostra ciutat. Han parlat també en alguns casos de les pilones famoses del carril bici de l'Avinguda Regis Taulet. Jo recordo el que vaig dir aquell dia, perquè creia, i ho crec, que també era actuar amb responsabilitat. Jo mateix havia vist ambulàncies fent cua
als quatre cantons sense poder avançar perquè no hi havia cap pas. El fet de treure aquestes pilones va permetre que els vehicles d'emergència puguin avançar. També és cert que en paral·lel s'han posat mesures, hi ha sancions, hi ha càmeres i s'estan multant a tots aquells vehicles que estacionen al carril bici perquè el carril bici és evidentment per ciclistes. Senyor Álvaro Benejam, mesures econòmiques per revertir el dèficit, que jo també m'he referit al principi, l'objectiu és revertir-ho aquest 2024, s'estan prenent moltíssimes, jo crec que el tinent d'alcalde Carles Bruguerolas les està compartint en comissió informativa, hi ha moltes mesures per revertir i que volem revertir aquest primer any justament, per no allargar aquesta agonia durant 4 anys. En qualsevol cas, estem oberts a escoltar propostes per millorar i per revertir aquesta situació de vostè i de tots els grups polítics que conformen aquest Ajuntament. Hem parlat també de la mobilitat, jo crec que ja ho he explicat, el transport públic. Doncs hi estem treballant per afrontar aquesta solució del bus urbà, que això afavorirà doncs, que hi hagi menys vehicles al centre de la ciutat. Això és evident, si facilitem, si tenim un transport públic bo, en condicions, molta gent de l'extraradi, de les centralitats de Volpelleres, de Mirasol, de Valldoreix, de les places del Floresta, afavorirem que vinguin amb transport al centre i que no utilitzin el cotxe privat. I s'està treballant un pla de mobilitat, sí, un pla de mobilitat per revertir aquesta situació. Tots som coneixedors, és cert, tenim un col·lapse del centre de la ciutat i tenim un col·lapse de les entrades i sortides de la ciutat. I això ho estem afrontant i ho compartirem també en comissió informativa i també fer-los partícips i convidar-los també a que ens ajudin a fer-ho el millor possible. Senyora Elena Vila, jo no vull comparar amb cap alcalde ni alcaldessa. Jo crec que cada persona és com és, té el seu estil. Jo em considero que sóc una persona educada, que m'agrada escoltar, que sóc empàtica. En qualsevol cas, sóc conscient de les meves debilitats o dels els meus defectes i estic convençut que tinc molt marge de memòria, de millora i treballaré doncs, per millorar i ser encara més empàtic, escoltar més i ser un millor alcalde. No voldria entrar en molts detalls. Mencionava els Premis Ciutat de Sant Cugat, es van fer ahir, jo crec que va ser un acte senzill, auster. El que preteníem era justament donar importància als que van guanyar, que va néixer d'una comissió de propostes, una comissió de propostes tècnica, però també de representants de la ciutadania, i que sí que és cert que un jurat format pel govern de la ciutat va decidir finalment qui eren els guanyadors, però jo crec que és difícil discutir els guanyadors i guanyadores d'ahir la nit. En qualsevol cas, en podem millorar també i sobre la mirada, jo crec que de la mirada, jo insisteixo, em sap greu, portem un any i jo crec que ningú em pot dir que no hagi escoltat, que no ens hem reunit amb la comunitat educativa, amb l'AFA, amb la direcció de l'escola, amb l'associació de veïns i estem on estem, sí que és cert, i ho ha comentat també vostè, l'altre dia portàvem en el ple un punt concret per iniciar un procés concret, però vaig decidir aturar-ho amb l'objectiu d'intentar buscar més consensos. I aquí estem. Jo poc més, jo agrair-los a tothom les seves intervencions. Estic convençut que tots estan també predisposats a contribuir a fer una ciutat millor, a ajudar-nos. Com bé s'ha dit amb aquest ple, tots estem aquí per lo mateix. Jo no crec, ho he dit moltes vegades, permetem que utilitzi aquesta expressió, dubto molt que cap dels 25 regidors estigui aquí per fer la punyeta a ningú. Jo crec que estem tots aquí per ajudar a fer una ciutat millor. N'estic convençut, pensin com pensin cadascú des dels seus partits polítics. I per tant, jo crec que és el que hem de fer. I en tots aquells consensos que puguem aconseguir, doncs hi treballarem perquè jo crec que és el que hem de fer. Consensos especialment en temes de ciutat importants. Poc més a afegir per la meva part. Ara iniciaríem el segon torn per part d'En Comú Podem, el senyor Ramon Gutiérrez. Gràcies.
Bé, moltes gràcies. Deixem començar perquè han citat ja un parell de vegades que Sant Cugat tenim gairebé la ciutat acabada. Jo crec que hem de ser... O sigui, crec que hem de ser honestos i dir que una ciutat no s'acaba mai, no? I que al final hi ha nous reptes, sobretot vinculats amb el fet de passar de ser una ciutat de 100.000 habitants, que ja ho som, o sigui, encara que el padró encara no ho reflecteixi, i sobretot hi ha un repte pel que fa a la qüestió climàtica. O sigui, a mi em preocupa que digui, ha dit la tinent d'alcalde, que Sant Cugat s'estan complint els objectius ambientals, Doncs jo no sé a quins objectius es refereix, perquè la realitat és que el pla d'emergència climàtica, per exemple, del mandat anterior, doncs no s'ha desplegat en cap qüestió. I de fet, la prova ha sigut que en la intervenció inicial de l'alcalde no s'ha explicat cap mesura en matèria climàtica per la ciutat. Crec que és important que ens aturem, si s'obre la mà, diguéssim, arribar a acords i a parlar de consensos. Jo crec que és important que arribem a un consens primer en com volem que sigui Sant Cugat, en el sentit de si volem seguir creixent. Volem seguir creixent amb el model de Can Ametller, volem fer un nou barri Bolet a Can Sant Joan. Així són les ciutats del futur. Volem seguir promocionant, s'ha dit, l'obligatorietat del cotxe per moure'ns a la nostra ciutat, o volem construir una ciutat més cohesionada, amb més comunitat, que afronti l'emergència de l'habitatge. Nosaltres obrim la mà, efectivament, i donem la mà estesa per parlar d'aquestes qüestions. No ens trobaran en fer acords puntuals que el que impliquin són titulars grandiloquents, o ens trobaran en fer la punyeta a ningú, com deia l'alcalde, o ens trobaran en pactar només equipaments bolets o barris bolets. Nosaltres ens trobaran pactant i buscant consensos pel que fa als equipaments, que com he dit abans en la primera intervenció, tenim un acord des del principi del mandat per arribar a un acord entre tots en aquesta qüestió. Ens trobaran en parlar de la mobilitat. Si tenen aquest pla al forn, convidi'ns a anar a l'obrador, no? I treballem-lo plegats. Ens trobaran parlant de model cultural. Hi ha un debat a la ciutat. No estem aprofitant, i us ho dic honestament, que al setembre tindrem un gran festival de cultura a la nostra ciutat, com és el Manifesta 15, i de la qual tinc la sensació de que no n'estem parlant. Ens trobaran per parlar d'habitatge i de model de ciutat. I ens trobaran per parlar de barris i de la necessària descentralització que la nostra ciutat també ha de fer. Al final jo crec que, com deia l'alcalde, aquí estem per millorar la vida dels nostres veïns i veïnes, i per això estem aquí. I jo crec que, agraeixo, diguéssim, el to que amb el qual s'ha desenvolupat el debat d'avui. Crec que la ciutadania agraeix que no siguem tan broncos i que estiguem en l'acord i en la possibilitat de millora per la vida de tothom. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal de Vox, el senyor Marcos Rodríguez.
Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, en aquest cas jo acabaré de fer la nostra exposició de dos blocs que considerem que són molt importants per nosaltres, que és habitatge i les escoles. Uno de los principales problemas en la ciudad que representa para los jóvenes es encontrar vivienda en San Cugat, y por eso nuestro programa reclama el impulso de la vivienda de protección oficial. Desde Vox queremos expresar que las familias de San Cugat están hartas de ver que estas viviendas siempre se adjudican a los mismos. Por eso exigimos un sistema de puntos que tenga en cuenta el arraigo familiar y generacional en San Cugat, para facilitar que los jóvenes que han nacido aquí con sus padres, que han nacido aquí, y con sus abuelos que ya vivían aquí, tengan prioridad frente a los que acaban de llegar. Y en cuanto a las escuelas, ens molesta que arrossegats per la demagògia social populista d'Esquerra Republicana centrin la major part dels esforços de govern a l'atenció dels centres públics, oblidant-se dels centres concertats, que també requereixen la nostra atenció, i fomentar la col·laboració amb els centres privats. Però sobretot, els hem de dir que ens preocupa l'angoixa que pateixen moltes famílies perquè no aconseguim desencallar el projecte de l'Escola a la Mirada, perquè cap infant de Sant Cugat hauria d'estar en barracons i sense cuina a la seva escola. I per finalitzar, a modo de conclusió, la situació en definitiva consideramos que es mala. Somos conscientes que veníamos de una situación pésima, de que el anterior gobierno de ultraizquierda hizo una desastrosa gestión que hundió aún más nuestro ayuntamiento hacia el abismo. Pero eso no es excusa para nada. Creemos que debemos dejar de enfocar las políticas municipales hacia temas de poca relevancia ni beneficio directo para nuestros vecinos y familias. Está claro que necesitamos mejorar en todo lo que les hemos comentado. Pero apuntemos alto, porque nuestros vecinos se merecen lo mejor. Tenemos que apostar fuerte para ser referentes en absolutamente todos los aspectos. Ser de San Cugat tiene que ser un orgullo por nuestra excelencia en todos los ámbitos. Queremos ser la ciudad ideal para las familias.
Una ciudad totalmente limpia, un pueblo con un urbanismo perfectamente ordenado, con una seguridad absoluta, ejemplo de civismo y de cortesía, garante de empresas y emprendedores. Volver a ser una ciudad con más natalidad de España, para ello es necesario poner la perspectiva de familia en todas las políticas públicas de este ayuntamiento de un modo transversal. Nos tendrán a su lado si tienen la voluntad de hacer las cosas bien en beneficio de nuestros vecinos y familias. Así, trabajaremos para que nuestra ciudad, San Cugat, sea de las más prósperas de toda nuestra nación. Muchas gracias.
Gràcies. Per part del grup municipal de la CUP, el senyor Marcos Simarro.
Gràcies, alcalde. Bé, primer, volia, no una fe, però un primer apunt a l'extrema dreta que parla d'arraigo per donar els pisos d'habitatge públic. Estaria bé que sapiguessin que només el 15% de la població actual a Sant Cugat és nascuda aquí. Vull dir que això de l'arraigo que vostès mencionen és una absurditat i, per tant, una tonteria que penso que calia contestar. Li agafo una mica el guant a la senyora Paraire i és veritat que un cop feta la crítica o la nostra visió particular o amb la nostra perspectiva de l'estat de la ciutat, també creiem que és lícit doncs, fer un plantejament de quines propostes nosaltres hem anat treballant al llarg d'aquest any. No? Nosaltres hem prioritzat alguna sèrie de qüestions. Amb l'habitatge, abans hem mencionat algunes coses, però hem fet fins a 3 mocions. Hem parlat de demolitzar pisos buits del parc d'habitatge, que en tenim vora 4.000 sense ús residencial o buits per poder-los posar al parc d'habitatge públic assequible. Hem parlat de garantir un 30% d'habitatge protegit en noves promocions. Hem parlat de regular el co-living, que és una pràctica que serveix per saltar-se l'actual llei d'habitatge i encarir el preu del mateix. Hem parlat també de política econòmica i vam fer una proposta de econòmica i fiscal per l'Ajuntament. En el seu moment ho vam presentar en roda de premsa, vam presentar al·legacions, vam presentar una moció per treballar una taxa Amazon que encara doncs, no sabem si s'ha avançat o no. Hem parlat o hem fet propostes també en relació a igualtat i feminisme. Hem portat una moció per democratitzar les cures, entenent que és una qüestió clau per la conciliació de la vida de moltes persones. Vam fer una moció per fer un protocol contra la violència masclista i LGTBI-fòbica a l'esport. Totes aquestes mocions, moltes d'elles aprovades, i vull dir que al final són propostes que nosaltres hem fet i amb un to constructiu i encara doncs, volem que volem veure no? com aquestes caminen. Hem parlat també d'equipaments, recentment vam debatre sobre la nostra posició en relació als equipaments de la ciutat, en relació a com creiem que hauria de ser el model de biblioteca central. Vam denunciar en el seu moment la situació del consultori de la Floresta i de les Planes, una situació que també ve de lluny. Sabem que són competències que a vegades sobrepassen l'ens local, però creiem que l'ens local s'ha de preocupar de les coses que afecten els seus veïns. Vam presentar una moció per obrir les piscines, per ampliar la temporada d'obertura de les piscines en relació als pics de calor. Sobre l'aigua i la sequera doncs, n'hem parlat molt. Vostès saben que nosaltres estem per municipalitzar l'aigua. Sabem que la competència és de l'AMB, però nosaltres no ens volem doblegar a una qüestió competencial i creiem que s'ha de ser valents com a institució per defensar els interessos dels i les santcugatenques. I també hem fet propostes en relació a llengua i països catalans. No? Recentment vam presentar una moció que es va aprovar per garantir clàusules lingüístiques a la contractació pública i a les subvencions d'aquest ajuntament. Vam fer una declaració que va passar per Junta de Portaveus doncs, denunciant l'atac feixista al País Valencià al cas del Cosa Nostra. I també hem estat fora d'aquest ajuntament donant suport al Sant Cugat mobilitzat i en aquest cas doncs, podria parlar de Sant Cugat en Palestina, de famílies en Palestina i tot el moviment que s'ha generat per donar suport al genocidi que està patint a Palestina per denunciar-ho precisament. No? Llavors sí que és veritat que estem aquí tots segurament per fer un Sant Cugat millor, per fer la ciutat millor, però jo crec que és evident que no tothom tenim les mateixes fórmules i aquí jo crec que rau la divergència. No? Per nosaltres erradicar les desigualtats socials i econòmiques és una prioritat. Sabem que des de l'Ajuntament hi ha el marge que hi ha, però les nostres propostes van en aquest sentit i, per tant, com deia abans, doncs la CUP ens seguim comprometent a treballar en aquesta línia, no? En favor d'aquest Sant Cugat popular, en favor d'un Sant Cugat que creiem que és viu i divers i que tot, encara doncs, queda molta feina per fer. Gràcies.
Gràcies. Per part del Partit Popular, el senyor Álvaro Benejam.
Gràcies. Ha comentat vostè, senyor alcalde, que passaríem de 74 agents en aquest mandat a 100. Almenys és el compromís que ha dit vostè i bé, estem arribant als 100.000 habitants. Jo crec que en aquest mandat també assolirem aquesta dada, 100.000 habitants o més. I creiem que els 100 agents esdevindran insuficients. és el que pensem. La ràtio de la Generalitat, ja sap vostè, que també determina pels 100.000 habitants entre 130 i 150 agents. Per tant, és una ràtio recomanada. També necessitem un nou pla de seguretat, perquè l'últim aprovat és del 2016 i governava Convergència i Unió. Però és que no s'ha fet mai més un altre pla local de seguretat. La nostra voluntat en temes de seguretat és no acomodar-nos a unes dades de delinqüència suportables. Vostè ha dit que hi havia poca delinqüència a Sant Cugat. Era una ciutat segura. Sí, però no hem de conformar-nos. Hem de tendir a zero. Jo no vull dir que assolir el zero sigui possible, però que hem de tendir a intentar-ho, sí. I per això nosaltres mai estarem d'acord en ser conformistes en aquest sentit. Els esports. Sant Cugat està infradimensionada en termes d'esports. Ho creiem fermament. Creiem que l'esport a Sant Cugat és tan important que poder tindria de tenir més pressupost i més infraestructura. I que la regidoria, per exemple, hauria d'estar separada de cultura. Mereixeria una regidoria pròpia, amb gestió pròpia. En temes d'habitatge públic, la situació econòmica és evident que condiciona, cert. Però també és cert que ja podíem haver establert sistemes de col·laboració público-privada per fer habitatge públic, perquè a altres llocs s'està fent. I ja tenen habitatge públic gràcies a aquesta col·laboració público-privada, amb concessions, perquè l'Ajuntament té la potestat de fer-ho. I funciona. Reclamacions que tenim pendents a la Generalitat i a l'Estat. I aquí reclamo el seu lideratge per fer-ho, senyor alcalde. Necessitàvem un hospital comarcal de referència, no un hospital de dia. Necessitem un quart cap al municipi. Desdoblament de la línia del Vallès de Ferrocarrils i el soterrament de l'estació a Sant Cugat. Necessitem jutjats a Sant Cugat, ja. I necessitem, amb el tema de l'escola Mirada, el tema és que no pot ser que la Generalitat ampliï l'arxiu amb una dotació de no sé quants milions, una bestialitat, per fer l'arxiu més gran, que potser fa falta, però no és una reivindicació de Sant Cugat, ni molt menys, i no tinguem diners a dia d'avui per l'escola de la Mirada o l'escola de la Mirada feta per la Generalitat, que és l'administració que la tindria de fer. Jo no dic que l'Ajuntament no sigui proactiu en aquest tema, perquè ja ho ha sigut amb els problemes que hem tingut, però crec que la Generalitat fa molt de temps que s'hauria d'haver compromès o hauria d'haver fet aquesta escola, i aquesta és la reivindicació. En definitiva, estem millor que fa un any. Nosaltres ho reconeixem en termes de gestió. Des del Partit Popular ho sabem veure i reconèixer. Però també sabem veure que no era gaire difícil tenir en compte l'actuació del tripartit. I no hem de conformar-nos. En gestió pública sempre hem de rebel·lar-nos contra la inacció i contra el conformisme. I això és el que exigirem al govern i serà la forma en què farem oposició fins al final del mandat. Gràcies.
Gràcies. Per part del grup municipal del PSC, la senyora Elena Vila.
Sí, com ja he dit a la meva intervenció i crec que hem coincidit tots els grups de l'oposició, Sant Cugat podria funcionar millor i tenir una gestió. Sí que és veritat que si hi ha alguna cosa que ha caracteritzat l'acció del govern, senyor Vallès, és l'opacitat i governar d'esquenes a l'oposició. I no només a l'oposició, sinó també a la ciutadania i al teixit associatiu de la ciutat. I cal que valorin, crec que a Sant Cugat tenim un teixit comunitari fort i molt present. I això és un tresor que s'ha de cuidar i que també s'ha de saber gestionar. I m'ha agradat la seva segona intervenció, li he de dir, perquè Sant Cugat no necessita un govern. I nosaltres ho hem repetit, un govern que busca excuses. Sant Cugat necessita un govern que prengui decisions consensuades i que doni resposta als problemes dels santcugatencs i les santcugatenques. I insisteixo, necessitem un full de ruta, necessitem un projecte de ciutat amb urgència i jo els hi torno a repetir que la nostra mà continua estesa. I quan sustenta el poder, creiem que no és bo enrocar-se i perdre tampoc aquest contacte amb el carrer. Crec que aquest Ajuntament podria fer molt més en aquest àmbit i potser vostè té una altra lectura, però tenim sobrades mostres del malestar per part de la ciutadania i per part d'alguns col·lectius que afirmen no haver estat escoltats o informats com mereixen. I mirin, tots podem entendre que també que des de l'alcaldia no es pot acontentar a tothom, però sí que creiem que s'ha de dispensar del millor tracte per tots aquells veïns i veïnes implicats amb la seva ciutat. Per tant, jo em quedo, de veritat, em quedo amb la seva última intervenció, doncs que creiem que hi ha marge de millora en aquest aspecte i desitjo i desitgem que així sigui. Sant Cugat, crec que ha quedat evident que no mereix improvisacions i grans titulars. El que necessitem realment, doncs, que hi hagi un projecte de ciutat consensuat i treballat. I ho reitero, des del PSC ens tornem a oferir per anar endavant. Amb tot això ens tindran al costat i, com no podia ser d'una altra manera, ens tindran enfront quan no entenguem certes actuacions municipals, quan discrepem en assumptes d'importància o quan no se'ns informi, doncs, com és degut, de les actuacions que es duen a terme. Perquè, com ja vam dir al ple de Constitució, creiem que Sant Cugat ha de continuar mirant al futur, a un futur volàtil i ple d'incerteses que també necessiten de determinació política, que requereixen d'aquesta política útil, sincera i des del cor, de la política dels acords, del diàleg, de l'humilitat i d'una escolta activa. Una escolta activa i sense personalismes, sense ambicions i sense tampoc interessos particulars. I estem i estarem al servei d'aquesta ciutat per construir aquesta ciutat del futur i un Sant Cugat millor, com diuen vostès, però sobretot un Sant Cugat de totes i tots i un Sant Cugat per a totes i tots. Gràcies.
Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, el senyor Bernat Picornell.
Gràcies de nou, alcalde. Algunes coses que voldria afegir, algunes les hem sentit aquí, algunes les he citat, però volia aprofundir en alguns punts que crec que és interessant fer-ho. La ciutadania necessita que abordem determinades qüestions amb profunditat, amb seriositat, amb debat extens i per tant donar resposta a les necessitats. Crec que tant l'alcalde com la portaveu de Junts, la tinenta d'alcaldia, la Cristina Paraire, han explicat algunes de les qüestions que hem de seguir abordant, com el pla d'equipaments. És un pla que va acabar i que necessitem, doncs, reobrir o tornar a fer, diguem, per actualitzar-nos, per saber on som i sobretot per saber on ha d'anar la ciutat en matèria d'equipaments. Evidentment, també al llarg de les properes setmanes, els propers mesos, doncs, tornarem a actualitzar quina és la situació de l'habitatge a la ciutat, doncs, explicant, doncs, quina és la feina que farem al llarg dels propers 3 anys en matèria d'habitatge. Evidentment, també el pla de mobilitat, el pla local de seguretat, doncs, que també ha sortit la qüestió, que ja hi estem treballant, no en la fase, doncs, de parlar-ne amb els grups municipals, sinó en la fase, doncs, de diagnosi interna, però que en tot cas, evidentment, compartirem, en tot cas, hem de fer un treball conjunt. Per cert, en relació al nombre de policies, jo voldria posar damunt de taula una qüestió que no és menor, que és que hem de veure la seguretat en un conjunt. No parlem que a Sant Cugat només treballen els agents de policia local, també hi treballen els Mossos d'Esquadra i hem de treballar conjuntament. Ho dic perquè no són 100 els agents, diguem, que estaran treballant a la ciutat, sinó que ho hem de sumar als centenars dels agents que també treballen a la ciutat de Mossos d'Esquadra. Per tant, obrir el focus en aquest sentit, per tant, com deia, doncs, seguir treballant conjuntament en molts d'aquests temes. També voldria, evidentment, fer una referència a les llicències, doncs, que també ha sortit, i volia aprofitar l'ocasió, com ja han fet abans alguns de vostès, per reivindicar la feina que s'ha fet per resoldre aquesta qüestió de les llicències. Una feina que va començar el mandat passat, que era greu, que és greu, que no podem deixar passar, que es va ampliar, doncs, l'equip, doncs, que s'havia d'ampliar i que s'ha rematat, evidentment, aquest any, doncs, amb la feina, amb la tasca del regidor d'urbanisme i, evidentment, també, doncs, tot l'equip de gerència. Per tant, crec que és important, era important citar-ho. Vaig acabant. No volia entrar a la confrontació, però ho haig de fer amb Vox, perquè en la seva intervenció inicial han deixat l'ombra del dubte de que Esquerra Republicana podia tenir algun tipus d'interès econòmic en la gestió dels mercats municipals. Miri, Esquerra Republicana té 93 anys d'història, 0 casos de corrupció,
Vostès no tenen gaires anys d'història i ja en tenen bastants de casos de corrupció. A Andalusia, a Canàries, si no, que li preguntin al president del seu grup parlamentari al Parlament de Catalunya, que ha imputat despeses personals al compte del grup parlamentari. Per tant, si vostès posen l'ombra del dubte sobre la gestió d'Esquerra Republicana en matèria de gestió econòmica, a mi em sembla que la història ens avala, a vostès no. Per tant, doncs, jo els demanaria que siguessin seriosos en aquest sentit, perquè això no li passem des d'Esquerra Republicana. Com hem dit, tenim molts reptes per endavant, hem de treballar més, treballem molt, treballem moltíssim, però segurament hem de millorar encara més perquè la ciutadania així ens ho demana. Nosaltres no volem buscar excuses, sabem que tenim molts reptes per endavant i si hi ha reptes els hem d'abordar. Moltes gràcies.
Gràcies. I per cloure les intervencions dels portaveus, la portaveu de Junts per Sant Cugat, la senyora Cristina Paraire.
Sí, moltes gràcies. Jo estic contenta de com ha anat, crec, avui aquest ple, perquè tots hem posat sobre la taula aspectes de millora de la ciutat. Per tant, vull que sàpiguen que hem pres bona nota de tot el que han dit, perquè sempre creiem que podem millorar i, per tant, és la nostra obligació escoltar, prendre nota i en allò que creiem que hem de millorar, fer-ho, com he dit. També voldria posar sobre la taula, podria contestar coses, però crec que ho podem fer en un altre entorn, perquè tampoc ho comparteixo tot, o fer aclariments, però sí que també m'agradaria posar aquí al damunt, no? Doncs temes que potser han sortit o han sortit de passada. Crec que un repte de ciutat que també tenim és aquest canvi de població que hem tingut en els últims anys. Em refereixo sobretot a la mitjana d'edat. Sant Cugat és una ciutat que doncs, acull molts habitants, ja ho sabem, molts nous ciutadans. Farà uns 10 anys recordo que dèiem que el 36% de la població, ara no me'n recordo de les xifres, però era molt jove i hi havia molts infants que encara en tenim, però part d'aquesta població s'ha fet jove i per tant també tenim sobre la taula el repte de poder complir i donar resposta sobretot a aquesta població jove de futur que s'està desenvolupant a la nostra ciutat, també la gent gran, perquè també ens anem envellint. Som una ciutat que potser amb una mitjana d'edat més jove de les de l'entorn, però també hi ha gent gran i hem d'afrontar aquests reptes. També el tema del manteniment, que potser ens hem referit molt a calçades i voreres, també tenim un repte amb els equipaments. Alguns estan envellits, han de complir també doncs, normativa de seguretat que és cada vegada més exigent. Tenim molts equipaments i és un repte que també tenim com a ciutat a l'hora de planificar, però també mantenir el que tenim. Després també reafirmar el nostre compromís amb el català i la llengua, que crec que en aquest mandat també ha sigut un dels punts i amb la creació doncs, de la regidoria també doncs, li hem volgut donar aquesta importància i amb la constitució de la taula del català. I després, finalment, sí que ja més a títol personal i en nom de Junts, doncs, perdó, abans d'acabar, sí que la senyora Vila ens ha comentat de no governar d'esquena a l'oposició. La veritat és que em prenc bona nota perquè nosaltres vam patir-ho molt en el mandat anterior, és la sensació que teníem i per tant si hem de millorar ho farem i ho analitzarem perquè realment nosaltres ens vam sentir molt maltractats en aquest sentit en el mandat anterior i per tant no volem que ningú passi el que nosaltres vam sentir en aquell moment. I ja per acabar, i en nom de Junts, sí que donar les gràcies a tots els meus companys, als comissionats que també ens acompanyen, a tots els tècnics, a tots els treballadors de la casa, als nostres companys de govern, a tots els regidors i també doncs, a l'alcalde, per aquesta que, pobra, també té la responsabilitat i és el qui li exigim més, no? I aquesta responsabilitat volguda, però també el nostre agraïment per la seva dedicació, pel seu compromís i per encoratjar-nos cada dia a ser millors, que no ens deixa respirar, que és exigent, vull també que ho sapigueu i que sempre, sempre vetlla pel bé de la nostra ciutat. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Jo em quedo, sincerament, em quedo amb les aportacions que he escoltat dels diferents portaveus polítics de l'oposició. Em quedo amb totes aquelles crítiques constructives que heu realitzat. He pres bona nota perquè al final, com deia abans, ens han d'ajudar a fer una ciutat millor, un Sant Cugat millor i per a tothom, efectivament. De veritat, moltíssimes gràcies i seguim treballant. S'aixeca la sessió i molt bon dia a tothom.